Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. El govern i el Partit Socialista han tancat un acord per als pressupostos de la Generalitat per al 2024, a l'espera que també s'hi sumin els comuns. Un pacte que preveu un 10% més en educació, destinar 120 milions més de subvencions per la sequera al món local i destinar, entre d'altres, el 25% del pressupost de sanitat a l'atenció primària. Més detall, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. El govern tanca el suport del PSC per als pressupostos de la Generalitat a l'espera de convèncer els comuns per poder-los aprovar. El document de l'acord no fa cap menció al Hard Rock, tot i que les dues parts donen per fet que el complex recreatiu de Tarragona i Salou segueix la seva tramitació urbanística. Davant d'això, tant la vicepresidenta Laura Vilagrà com el primer secretari del PSC, Salvador Illa, insten els comuns a donar suport als comptes i fer ulls grossos amb aquest projecte.
En aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment.
Dona un pas molt important per dotar Catalunya de pressupostos, però no és un pas suficient. Des del respecte a totes les formacions polítiques i a les decisions que hagin de prendre, i que faig una crida a tothom a estar a l'alçada, no? Pensant en el país, doncs, crec que això ens legitima a fer una crida a la responsabilitat.
L'acord preveu una inversió rècord per fer front a la sequera i també més diners per educació i sanitat, i així és com es preveu convèncer els comuns. Amb el sí dels socialistes, el govern aprovarà demà el projecte de pressupostos en un Consell Executiu extraordinari.
Moltes gràcies, Judit, a l'espera de saber al llarg d'aquest matí el que en diuen els comuns. N'estarem pendents. L'actualitat d'aquest dimarts també passa per les carreteres catalanes, on els pagesos han convocat una nova jornada de mobilitzacions. Demanen una reducció de la burocràcia, canvis en les mesures per pal·liar els efectes de la sequera o la lluita també contra la competència deslleial. Els pagesos gironins, els més matiners, han tallat l'AP7 i la Nacional 2 a Pontós. Això és a l'Alt Empordà. A l'autopista han buidat caixes de verdures i de fruita de camions que estaven atrapats. El portaveu d'Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, explica per què han decidit començar aquests talls de matinada.
Fa 15 dies, l'entrada a l'autopista no va ser agradable trobar-te aquí cos policial de la Brimo pedint el pas i havent de fer aquesta estira i arronsa, posant en risc l'entrada i el tall amb gent a peu, amb vehicles, tensió amb els Mossos, no va ser agradable. Vam creure oportú de buscar una manera de que aquests riscos i aquest enfrontament no hi fos.
I paral·lelament, els agricultors també bloquegen a aquesta hora la P2 i la 2 a Soses i Tàrrega en els dos sentits. Els pagesos no descarten fer nit a les carreteres del país. I en plena de successos, la Policia Nacional ha detingut dos coneguts influencers acusats de drogar i agredir sexualment quatre menors d'edat. Els acusats aprofitaven la popularitat de les xarxes socials per captar les joves que eren gravades sense el seu consentiment. Una investigació que remunta al mes de desembre, quan la policia va rebre l'avís d'aquests fets. Les agressions sexuals haurien tingut lloc en un domicili situat al barri de Villa de Vallecas, això és a Madrid, un d'aquests joves ja ingressat a la presó. I abans dels esports, una darrera notícia, una informació internacional que acabem de saber, mirada al Pròxim Orient, on Hamas estudia la proposta d'un alto el foc temporal de 42 dies per alliberar hostatges. L'organització estaria disposada a posar en llibertat 40 presos israelians a canvi de 400 de palestins. Una treva que inclouria també la restauració dels hospitals de la Franja i l'entrada de mig miler de convois diaris amb ajut humanitari, a més de l'entrega de material per a la població que es troba desplaçada. Una treva que, a més, coincideix amb el mes sagrat del Ramadà, que comença el 10 de març i que s'allargarà fins al pròxim 9 d'abril. Les 11 i 4, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb Pol Corredoira.
L'entrenador del Girona, Mitchell, confirma que seguirà un any més al club i aposta per Sabio. Creu que un any més vestint la samarreta gironina seria beneficiós pel jugador, ho ha dit a Dazón.
Yo seguro que sí y él espero que también podamos disfrutar. Es un jugador que ahora mismo está cedido, pero él también tiene en su cabeza que su formación le hace que un año más aquí le vendría muy bien.
Sabio va marcar dos gols en la victòria del Girona Montilivi ahir contra el Rayo Vallecano. És peça clau en l'esquema tàctic de Mitchell aquesta temporada, disputant els 26 partits que s'han jugat de Lliga. I encara en futbol, l'ex-laurana Kun Agüero desmenteix que torni als terrenys de joc. En les últimes hores s'apuntava des de l'Argentina un possible retorn per acabar la seva carrera esportiva al club on la va començar, l'Independiente. Doncs el Kun ho ha desmentit categòricament.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a partir de les 12 del migdia. D'aquí uns minuts no es perdin la conversa de Joan Trias amb el cantautor Ismael Serrano, que presenta el nou àlbum La canción de nuestra vida.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
T'imagines que avui no fem filosofia?
Seria brutal.
Doncs farem filosofia.
Sí, no? Vaja. Jo que volia parlar de daiquiris. Aquí, no? Especial cocteleria.
Amb el fred que fa avui.
Mai és...
Bueno, és... Mai és prou fred.
No, és això. És com sempre és l'hora ideal, no? La happy hour.
Uau. Les 11 del matí, eh?
Bueno, mira... Hi ha qui es lleva, hi ha qui arriba...
Sí.
Jo no jutjaré els horaris de la gent.
Ara.
Amb això...
Hem vingut a no jutjar.
Mira, parlant del temps,
sí.
Però no del temps meteorològic, sinó del temps del rellotge, un dia podria parlar una cosa molt interessant, que de fet escriu Walter Benjamin. Juraria a carrer de sentit únic, però ara m'estic tirant de memòria, on hi ha una anècdota que s'explica, que és mig mite, mig cert, que durant la Comuna de París, alhora tothom va disparar els rellotges que hi havia... a la ciutat, caient en la... O sigui, com adonant-se'n, no?, de que d'alguna manera el rellotge és una, el rellotge del que nosaltres coneixem, no el rellotge sol, sinó el rellotge així, és una cosa del món industrial que serveix per tindre el treballador explotat, no? I d'alguna manera, durant la Comuna, tothom va dir, aquí para el temps, pa! I van disparar tots els rellotges, i llavors el temps com d'alguna manera es va aturar. És bastant maco, jo crec,
bèstia,
això.
Bèstia,
sí.
Per cert, deixa'm-ho dir, això, perquè ahir... Ahir vaig pensar en el camarada. Ahir vaig anar a veure una obra de teatre, que en parlarem demà, que és una obra de el grande i l'increïble, Josep Maria Flotats, que és un dels grans de casa nostra, ara em sortirà el nom, em surt el cognom. Planes, és el cognom de l'altre actor. Que fa una obra sobre Voltaire i Rousseau, La disputa, es diu. I és una obra que està molt bé, contraposa molt els pensaments un de l'altre i se les tenen una mica i tira molt de tira molt d'acidesa dialèctica, que està molt bé. I en un moment donat vaig pensar, ostres, perquè hi va sortir el capitalisme.
Clar.
I va sortir el capitalisme. I vaig pensar, parlem de capitalisme, com si fos únicament dels nostres dies, com si fos una cosa molt nova d'ara, no? Pep Planas és l'actor. I Voltaire defensava una mica això, aquesta idea del capitalisme, Rousseau defensava una mica que no creia en la propietat privada, etcètera, etcètera. Hosti, a mi em semblava com... Què fa aquesta gent?
Que no, és... clar. O sigui, és el debat inicial. Perquè comença a haver-hi l'abundància, no? Llavors, clar, comença a haver-hi tot el debat a l'acadèmia, precisament, i sí que és cert que hi ha una riquesa inicial, molt vinculada, evidentment, a l'extracció colonial, no? Això cal dir-ho. Però sí que és veritat que Rousseau és potser dels primers autors a assenyalar, de manera clara i directa, el problema de l'acumulació inicial, no? Ell diu que d'alguna manera, ell fa aquesta fàbula del mite de l'ésser humà, l'home, l'estat de naturalesa, no? Que és que cal deixar clar que és una fàbula. Sempre es diu que la gent...
Sí, surt, també, eh?
La gent d'esquerra sempre ha tirat la fàbula de Rousseau i la gent de dreta sempre ha tirat la fàbula de Hobbes, no? De l'home és un llop per si mateix.
Sí.
I Rousseau diu, no, que l'home viu connectat. Ell és un greco-romanofílic, no? És una persona...
Perquè t'estàs definint l'obra, eh?
Sí, no?
Tot això hi surt, eh? Tot això que estàs dient hi surt.
No, perquè, clar, perquè no sàpiga, Rousseau és una persona que no té una formació clàssica, sinó que ella es forma una mica amb els llibres de més, i és un grandíssim lector de Ciceró i de la tradició republicana. Ell és un republicà de cap a peus, no? I ell defensa la res civitas, no? La res pública i la res civitas, i en aquest sentit, ell parla de que la propietat privada és una cosa que, literalment, embruta l'ànima, no?, d'alguna manera.
De fet, tots dos, no? Voltaire i Rousseau, que estan enterrats al Panteó com a pares fundadors de la República Francesa.
Sí. Encara que hi ha una relació problemàtica, no? O sigui, com... Sobretot Rousseau té una relació... És una d'aquestes figures... Així, una persona molt interessant, que es diu Edgar Strahler, no sé si estic pronunciant bé el cognom, és un acadèmic d'aquí, de la Universitat de Barcelona, que sempre publica coses molt interessants sobre la qüestió de la història, com a reflexionar molt sobre la història i sobre com mirem les figures de la història. I Rousseau és una d'aquestes figures, una mica com potser com Montesquieu, que són figures que no s'acaba... Cada època, no? Una mica com Napoleó, també, les col·loca a un lloc diferent. No? Sembla ser que Rousseau primer era un sonat, després era un visionari, després és el pare de la revolució, després no és el pare de la revolució. O sigui, com hi ha una... Són aquestes figures molt problemàtiques perquè no les sabem encapsular en un... Són figures molt gris. No? És igual que Montesquieu, és el gran exemple d'això, no? Que és el gran pare de la llibertat alhora que és després un tirà, i llavors no sabem ben col·locar-les. No?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I jo, si dic que el teatre és alguna cosa, sempre dic que el teatre, entre altres, el teatre és imaginació.
Molt bé, eh? Com t'ha anat això,
eh? T'ha deixat el peu. Com...
Bueno, clar, avui venia a parlar d'imaginació. Aquí.
O sorpresa.
Hem tardat un bon rato en arribar-hi, però bueno, hem arribat, no? Perquè l'imaginació és... O sigui, l'imaginació és una cosa molt interessant per molts factors. Mira, vaig a fer una mica de...
Però és que la ràdio sí que és imaginació.
Per sort, per desgràcia. Ara entendràs per què dic això.
Ai. Per sort, sempre, la ràdio.
Sí, jo també estic d'acord, no? Aviam, d'aquí ara que sigui l'any, el dia de la ràdio, l'any que ve, no? Aquí estaré el dimecres.
Ara.
Dient, Leo, qui tu penses de la ràdio? Doncs no ho sé, en realitat.
Ara.
Aquí estic, fa mal dia, me la foto amb la bici. No, aviam. No, en sèrio. L'imaginació és un d'aquests valors que avui en dia es defensen molt. M'atreviria a dir que l'imaginació és un valor molt socialdemòcrata i liberal. Socioliberal.
Alhora?
Sí, perquè quan dic socioliberal em refereixo a un socioliberalisme de tall d'esquerres. No? El que veixen els partits d'esquerres aquí avui en dia són socioliberals. No? Dir-li socialdemòcrates és ja dir-los molt. Però és veritat que és una d'aquestes facultats humanes, no? Precisament l'imaginació és una facultat humana, molt valorada per el que podríem anomenar l'ideal burgès preocupat universalista. És a dir, l'ideal de l'educació pública, de la cultura, de el patrimoni...
Anem aquí.
Humanista, és un valor humanista.
Imaginació és creativitat?
No, no necessàriament. L'imaginació és un tema que, clar, ara jo em podria posar molt kantià, no ho faré, perquè no toca, però sí que és una d'aquestes facultats, la de la imaginació... Molt curiosa, perquè és com un... hi ha un no sé què de la imaginació, que és una cosa que diu Kant, a més, hi ha un no sé què, que no sabem ben bé com acaba de funcionar, perquè l'imaginació no treballa sobre un material aleatori, o sigui, treballa sobre les impressions sensibles que nosaltres tenim, no? És a dir, això de... Mira, un altre liberal famosíssim, John Locke, no? On la facultat d'imaginar està mediada, precisament, filosòficament parlant, diríem, per... l'experiència no treballa ni lo té, o sigui, com ex nihilo, fora del món, sinó que precisament treballa sobre el que hi ha, però al mateix temps podríem dir que té una capacitat de crear o de produir coses inesperades, no? De juntar dues coses i crear una de nova que no estava prevista. No? La imaginació té una mica com aquesta facultat i s'acostuma a dir que la imaginació és una cosa bona, no? I que la imaginació ens farà lliures, no? Que hem d'imaginar no? Hem d'imaginar un món diferent, no? Per exemple, això és un dels temes de... Jo aquí moltes vegades he citat la frase famosíssima de Jameson, Frederick Jameson, que m'agrada dir Jameson perquè està molt utilitzada per Zizek, Slash of Zizek i Mark Fisher, que és la de... És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Com el nostre zeitgeist. Això és el nostre espíritu del tiempo. I llavors, des de l'esquerra, precisament tota aquesta esquerra de tall del que nosaltres anomenaríem avui en dia la democràcia radical, que és Ernesto Laclau, molt postmodern, és la Geofísic, no?, que és d'on neix el 15M, per exemple, que és tota aquesta corrent intel·lectual amb tota l'esquerra de Sud-amèrica i de més, que ha sigut un projecte fracassat, però en aquell moment està en puja. Ells plantegen aquesta necessitat d'obrir imaginari, de crear un imaginari diferent, d'imaginar una alternativa. Perquè si no imaginem una alternativa, estem condemnats a repetir el mateix.
Val. Hem passat d'un imaginari individualista a un imaginari col·lectiu?
No. No, jo crec que no, perquè... aquí sempre... És una frase que dic molt aquí. El quadro de Goya, no, el gravat de Goya de El sueño de la razón produce monstruos. Pues això és una mica el mateix, no? Hem tingut deliris de col·lectivitat, no? Però com aquí t'he dit moltes vegades, el deliri col·lectivista del 15M és jo viuré pitjor que els meus pares. Jo no tindré la casa de vacances, jo tinc una carrera i dos màsters i estic de Currele i sent milaurista. El meu ascensor social, jo he fet el que m'havien dit que havia de fer, sí, i no estic aconseguint ser de classe mitja com m'havien promès. El franquisme sociològic ha fracassat, no? Però això és una voluntat individualista. Jo no vull l'emancipació de l'ésser humà. No és un ideal universalista de tall clàssic revolucionari, sinó que és un ideal de... M'heu promès una cosa i ara jo he fet el que m'heu dit i jo he seguit les normes i no he tingut el resultat que esperava. Vale. I a partir d'aquí ens reunim, fem assemblees, moviment assembleari, que és molt potent i que és molt interessant. Això jo no nego la realitat. Tampoc tinc una vinculació emocional perquè no soc millennial, llavors també puc criticar-ho més tranquil·lament. Però sí que és veritat que no neix d'un esperit col·lectivista. No s'atenta a canviar el règim, sinó que assenyala, no, PP, PSOE és la misma mierda és, no? El gran lema de...
Sí, sí, sí.
No, és la casta. Però no hi ha un replantejament general del que està passant aquí, no? Potser, i aquí és on vindríem al tema de l'imaginació, que podríem dir, és que no es va imaginar una alternativa lo suficientment...
Aquí no.
S'ha de dir, ara bé, quin és el problema? En aquest llibre d'aquí, que tinc avui aquí la mà, no, que es diu... T'agradaria molt aquest llibre, està molt bé. Declaració de dependència,
val,
de la Rebecca DeWitt. No?
Per què m'agradaria molt?
És de Conatus. Això és un llibre molt interessant perquè és un llibre que planteja... No és un llibre molt difícil. És un llibre que és un assaig escrit com si fos un diari, més o menys, molt interessant, amb un estil molt agradable. I planteja que hem de canviar el paradigma i hem de deixar de pensar la independència pròpia, no la independència a Catalunya,
no.
La independència, l'autonomia, com un valor bo, i hem de començar a pensar en termes de dependència com un valor bo. Vol plantejar un canvi de paradigma. Llavors posa tota una sèrie d'exemples de la seva pròpia vida per veure com aquest rotllo... Saps aquesta frase? Ella parla molt d'aquesta frase de... com... De bueno tonto, no? Una mica, no? O, sí. Ai... És que tu no saps com van les coses.
El bonisme,
no,
sí, sí.
No saps com van les coses. Sí, perquè si sabies com van les coses, tu no faries això.
A mi m'ho diuen molt, això.
No? Ah, tu és que ets molt innocent. I és com, no, ets tu que ets un pervers. I estàs reproduint la norma. Jo crec en certes coses i actuo d'acord això. Qui és qui viu aquí, no? I llavors, és on parla d'aquest rotllo de l'innocència, el cinisme i de més. I hi ha un moment on parla de la imaginació, no? I llavors parla de que la imaginació neix d'una memòria corporal, d'una memòria física, d'un gest. No? La imaginació, el que dèiem abans, treballa sobre la matèria que tenim.
Sí.
Llavors, tots sabem lo difícil que és treure's un gest, un tic de sobre. És molt difícil, no? Igual que quan les coses, tant per coses bones com per coses dolentes, però les coses dolentes costa molt treure's de sobre aquell gest. No? Això, qualsevol persona que sigui fumadora o que tingui qualsevol hàbit dolent, sap lo difícil que és treure's aquell hàbit de sobre. No? La gent que no mira els ulls quan es parla, etcètera. No? Etcètera. I hi ha un moment on parla d'un exemple que a mi em va semblar molt alliberador i em va semblar molt maco, on parla que potser diu hem d'intentar deixar d'imaginar el que està fora,
sí,
no, com allò nou, i simplement mirar el que està aquí al món. Perquè moltes vegades no ens cal imaginar coses estranyes.
Però
sinó...
Deixa'm això,
Mira. hem d'imaginar coses, hem d'imaginar un món millor, hem d'imaginar una alternativa, vale. Hem d'imaginar no sé què. Potser el que hem de fer és començar a escoltar a tots aquells que ens porten parlant durant segles i ningú ha usat posar l'orella.
Val.
No? Potser no som aquest, perquè no hem de ser aquest geni creador del modernisme il·lustrat que imagina i crea, no? Aquest inventor que plasma el futur, sinó que ja al món, ja, hi ha tota una sèrie de gent, que és una cosa que diu Jacques Rancière, que se'ls ha negat la sensibilitat. La seva veu no és percebuda com a paraula, sinó com a so animal. I tota aquesta gent, no ens l'hem d'imaginar. Estan aquí, eh? Vull dir, com la gent que està creuant el Mediterrani, estan. No ens els hem d'imaginar. I potser els hauríem d'escoltar, no? I no tractar-los com si fossin una mena de jo que sé què. No, són persones que tenen dret a la paraula, no? Bueno, no el tenen. I l'han de tenir.
Sí, sí, sí.
I això és el que planteja. Llavors parla, i posa un exemple molt maco, per mostrar com la imaginació potser no és per tant, i m'agradaria llegir-te'l perquè a mi em va deixar molt... molt... com es diu això? Molt... molt commogut, no? Uh-huh. És de cita a una escriptora holandesa que es diu... Hitske Jansen. És que, clar, els noms de tela, eh? Que el llibre es diu Coericoeloem. Ostres, és que això és tremendo, això, eh? Què diu?
Va, tira.
Diu... Era el mismo pastor al que dije en catequesis. No puedo imaginarme que Dios creara el mundo en 7 días. No me lo puedo imaginar, ¿no? Y diu... Llavors escriu. Estaba casi segura de que el pastor pensaba lo mismo que yo. Que esos 7 días no se podían tomar literalmente. Que había que leerlo de forma simbólica. Pero quería que lo dijera en alto, porque aún no lo había dicho y los demás también tenían que oírlo. Digamos que mi intervención era una forma de ayudarle. Ahora solo tenía que decir, pues claro que Dios no creó el mundo en 7 días. No hay que interpretarlo así. Pero no dijo esto. Lo que dijo fue, por suerte, la creación no depende de lo que tú seas capaz de imaginar. I vaig jo, hòstia, carai, o sigui, com... Primer em va fer gràcia. Vaig pensar, quina picardia.
És bona, aquesta, eh?
Però després em vaig quedar pensant i em vaig emocionar i tot. Vaig pensar, ostres, és que realment...
És molt bona, aquesta.
És que la creació no depèn de la meva imaginació. I va ser com... Em vaig sentir com lleuger.
Si ho creguéssim, tornaríem a l'egocentrisme. Tornaríem a pensar que nosaltres estem per sobre de totes les coses.
Clar, exacte, i és com... El propi fet de pensar, dic, no, és que això no m'ho puc imaginar, no ha de ser així, ja... És que estem arrencats, creat el món. I això em va fer pensar molt en la ciència, també. De... És que no em puc imaginar com ha de ser l'univers. Ja, però l'univers no depèn de si tu l'imagines o no. O sigui, com... És completament...
Va sol.
Va sol, això funciona, exacte, no? O sigui, com... Estigat tranquil, no passa res. O sigui, no tens per què imaginar aquestes coses.
Tenim dèria d'imaginar, eh?
Exacte. Perquè és una... Perquè volem controlar-ho. Ho volem tenir allà com... Ras! Ho volem copsar tot, no? Amb la nostra imaginació, i llavors t'adones que la imaginació acaba sent una eina de poder.
Bona, aquesta.
Perquè l'imaginar, això és una cosa que diu, podria dir, per exemple, Foucault, podríem arribar a dir, això aquí estic fent ja una trampa filosòfica, que l'imaginació és un dispositiu de poder, en el qual, a l'imaginar, ens pensem que estem fent una altra cosa, i l'únic que estem fent és reproduir la norma de manera reiterada.
Per què trampa?
Perquè això, filosòficament, s'haurien de fer bastants matisos.
Val.
Però bueno, crec que s'ha entès la idea, no?
S'ha entès la idea.
I llavors vas pensar, ostres, doncs potser no he d'imaginar tant, no? Potser això aquí sóc jo per anar imaginant i anar dient el que... Vull dir...
No, imaginar sí, però sobre lo real, no?
Exacte, i si no... I per algun moment potser com he de deixar d'imaginar i he de començar a escoltar i ja està. He de guardar silenci, no? Això em passa últimament amb els llibres, escrivint i de més, que penso, ostres, realment... Hòstia, hi ha autors que... Quin... S'ha de ser molt narcisista per escriure això que han escrit, eh? No? O sigui, vull dir...
Sí, és així.
Pensar que això que has escrit, la gent ho ha de llegir. Que la teva... El teu... Com es diu això? El teu... La ocurrència? Com es diu això en català? La ocurrència que has tingut és digna de ser llegida? Carai. Vull dir... tela, no? I en aquest sentit, penso, ostres, doncs potser... Bueno, ja imaginaré, però mentrestant vaig a mirar la creació. No? Potser me l'he deixat d'imaginar i he de mirar què tal, què passa aquí amb les fulles, què passa amb la gent, què passa, com la gent parla, no? Perquè si no passa una mica aquesta cosa de l'artista, l'escriptor, no? Que està tancat a la seva habitació creant mons, no? i després és incapaç de mirar el seu veí a la cara. I és com, no, tu tens un veí i estàs convivint en aquest bloc i en aquest barri i en aquesta ciutat i vius aquí, t'agradi o no. Vull dir, i aquesta gent potser que comencis a tractar amb una dignitat que no els estàs donant.
Ara et faré una mica d'advocat del diable, Leo. Jo et comprava la major, però ara entenc que hi hagi gent que ens estigui escoltant i digui, sí, però és que sense imaginació no hi ha evolució.
Però cal evolucionar. Aquí és on jo vinc a plantejar, no? O sigui, com aquesta idea, aquest ideal de progrés...
Més que evolució, progrés, sí.
Cal? Vull dir, jo no... Aquí hi ha...
L'evolució de l'ésser humà és un progrés constant, no?
És un canvi constant. A mi la paraula de progrés em sembla molt gosarada. O sigui, hi ha millores en àmbits concrets, però progrés... Jo ja... Això ho deia Benjamin. La història és una locomotora cap a l'abisme que no para d'accelerar. Vull dir, sí, potser progressem, perquè cada cop estem més a prop de la col·lapse absolut. Vull dir...
Ets optimista, eh?
Jo, sí. Molt. Perquè crec que es pot aturar el tren.
Sí?
Sí. Però el que no podem fer és canviar de direcció. Això és una cosa que jo crec que s'ha d'aprendre de Benjamin, que el tren, o sigui, com no s'evita l'abisme fotent-li més llenya al tren, que és una mica el que fem nosaltres.
Sí.
Ah, que ens apropem a l'abisme, perfecte, si accelerem una mica més, potser l'evitem. I és com, no, l'impacte serà...
Caure igual.
No, igual no. Molt pitjor.
Molt pitjor, clar, sí, clar.
Vull dir, la solució és com... Això de... Fa molta gràcia perquè sembla que ningú s'hagi llegit el conte de la tortuga...
I la llebre.
I la llebre. Tots els pares allà, tot generació de regeneració, la tortuga i la llebre, tothom allà... I després, tanta moraleja, tanta moralina, i ningú s'ho pren en sèrio, això.
En hora de imaginació portem dues fàbules.
És que, veus, però la fàbula... Les fàbules són magnífiques. Últimament estic super a favor de que ha de tornar la fàbula i el conte com a gènere literari i...
Sí, eh?
Sí, perquè no cal res més. Vull dir, no cal una gran... O sigui, molt poc, es pot dir molt, i la fàbula té aquesta energia, té aquesta puresa, o sigui, aquesta cosa no bruta. No hi ha una perversió en la fàbula. No, la fàbula...
Està netedat.
És això, i ja està. I no cal res més. No la trobo... No es vol lluir l'autor. Uh-huh. L'autor està al servei.
Com el filòsof.
Tant de bo tinguessis raó, eh? Tant de bo tinguessis raó.
Posa'm un llacet a tot plegat.
Vinga.
Conclusions de la imaginació, va.
La imaginació és una cosa que cal defensar, sempre, igual que l'educació, la infantesa, no? Però sense... Amb prudència. No hem de ser... La imaginació, vull dir, compte. Perquè és això dels somnis, produeixen monstres. Uh-huh. I jo simplement faig aquí una crida, en la mesura del possible, a que escolta més. Ja està. O sigui, com al final la imaginació està molt bé, però mentrestant anem a intentar ampliar el nostre... Això és com el cavall, no? Uh-huh. Si ampliem la visió, potser podrem imaginar coses millors. Seria una mica la idea.
Està bé. Ara que has dit Aca, Leo Espluga. Uf, camarada, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. Jo no sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda,
Els caps de setmana descansem.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Hubo un tiempo en el que todo nos nombraba. Yo soñaba con canciones inmortales, con abrazos al pie de una barricada y gemidos retumbando en los portales. Eran días de litrona y facultad. Era el mundo desbordando mis sentidos. Era el tiempo del reinado del azar, del amor urgente y definitivo. Era el tiempo del concierto en el café, de las noches que duraban varios días. El futuro no cabía en el papel y sonaba la canción de nuestra vida. El mundo dolía.
Això que estem escoltant és La canción de nuestra vida, un dels temes que formen part del darrer disc del cantant madrileny Ismael Serrano. Aquesta vegada el cantautor ens torna a sorprendre amb un nou espectacle ple de poesia que ens convida a tots a gaudir del privilegi d'escoltar tant els seus èxits de sempre com també noves cançons. El darrer àlbum de Serrano té una mirada melancòlica, però celebra el present i ens convida a fer-nos amics del pas del temps. El nou disc, La canción de nuestra vida, està format per 13 cançons que intenten trobar les petites batalles diàries, una èpica que no sempre som capaços de veure. I avui a La caravana tenim el plaer de saludar el cantautor en directe. Ismael Serrano, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, encantado.
Ismael, ahora mismo estás de presentación y de gira de tu último disco, La canción de nuestra vida. ¿Cómo está yendo todo?
Bien, la verdad es que bien, estamos muy contentos. Llevamos ya unos meses de gira, empezamos por Latinoamérica, recorriendo Argentina, México, y ahora estamos a este lado del océano, y bien, bien, con muchas ganas, la verdad.
Es imposible que no te pregunte cuál es la canción de tu vida.
Ya. Bueno, pues supongo que hay unas cuantas. Yo creo que es un playlist, más bien. Y bueno, yo creo que el mensaje del disco es que la canción de tu vida es un ejercicio en permanente construcción, ¿no? Porque de lo que se trata es de no perder la curiosidad y la pasión por las cosas, por la propia vida, para ser capaz de vivir experiencias que finalmente se conviertan en canción. Son muchas canciones. Yo empecé a dedicarme a esto porque escuchaba las canciones de Silvio, de Serrat, de Aute, de Sabina, y quizá ellos han escrito esas primeras canciones de mi vida que me trajeron hasta aquí.
Precisamente, no sé si haciendo un disco como este, Ismael, te has dado cuenta que tú también formas parte de la vida de todos los demás cuando te escuchamos, ¿no?, en la radio, en el coche, en casa, ¿no?
Sí, bueno, eso es yo creo que el concierto que estamos haciendo es un espectáculo que tiene una cierta narrativa. Y se habla de eso, ¿no?, de cómo las canciones cambian las vidas que tocan, ¿no? Cuando una canción te toca realmente, de alguna manera sí te cambia tu mundo, cambia tu percepción y sobre todo genera vínculos. Las canciones son espacios de encuentro, más allá de escribir canciones para cambiar el mundo, yo creo que cantas canciones para sentirte acompañado, para sentirte menos solo, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice pues eso, que una de tus canciones forma parte de su vida y que ha marcado algún momento importante, pues es muy emocionante, porque sientes eso, que has cumplido el objetivo de acompañar de alguna manera a través de esas canciones en una celebración o una pérdida o un duelo, lo que sea, pero que formas parte de su vida también, ¿no? Y es algo muy emocionante, claro.
En este último álbum, Ismael, también es como si buscaras detener de alguna manera el tiempo. De hecho, has sacado una canción con el cantante Nach que habla precisamente de esto. La escuchamos.
No hay tiempo para verse. No hay tiempo para amar. No hay tiempo para ti. Vivamos el presente. Tenemos ya la edad de nuestro porvenir.
Ismael, ¿por qué la vida es un instante eterno si el recuerdo no deja de brillar?
Bueno, vivimos, incluso después de que morimos, vivimos de alguna manera en el recuerdo de los demás. Es el recuerdo lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y somos eso también. Somos un montón de recuerdos. Quizá eso es también lo que nos define como seres humanos, nuestra capacidad para recordar y para recordarnos a nosotros mismos también, incluso. Esta canción habla precisamente de eso, de cómo el tiempo se nos va de las manos, cómo el tiempo en un mundo turbocapitalista, por así decir, el tiempo es la moneda. Que se nos quita, que se nos usurpa y bueno, cuando a veces empleamos tiempo en nosotros mismos construyendo recuerdos, incluso a veces sentimos culpa porque se lo estamos quitando al trabajo, se lo estamos quitando a otras cosas, ¿no? Y entonces es como una reivindicación del derecho al tiempo para uno mismo, el tiempo para el ocio, el tiempo para el disfrute, ¿no?
Uh-huh. Sí. Hablando del tiempo, tú empezaste en esto de la música publicando tu primer disco en el 97, hace ya 27 años. ¿Cómo sienta mirar para atrás?
Bueno, ahora que tengo 50 me está pegando como un poco el viejazo y digo, porque ha pasado muy rápido. Es que si lo pienso, para mí parece que fue ayer cuando estaba yo en los cafés cantando y demás. No puede pasar que... A veces digo, joder, no puede ser que haya pasado tanto tiempo y tan rápido, ¿no? Además, cuando tienes hijos es como que el tiempo aprieta el acelerador y parece que todo pasa más rápido, porque ellos evidencian tanto el paso del tiempo. Pero bueno, como bien has dicho al principio de la presentación, este disco pretende reconciliarme con el paso del tiempo. Todo compositor de canciones tiene un problema con el paso del tiempo y escribir canciones es una forma de combatirlo, de rescatar ciertas cosas del olvido del paso del tiempo. Yo ahora trato de reconciliarme y entender que el paso del tiempo no conlleva solo una renuncia, sino que también te regala cosas, te regala experiencias y te regala la oportunidad de vivir cosas extraordinarias, ¿no?
Además, en este último disco, la canción de Nuestra Vida, yo me lo puse sin mirar la lista de canciones. Quería que me sorprendieras mucho y me sorprendió muchísimo una joyita. Además, es una joyita que me marcó mucho de joven y de golpe escucho a Ismael Serrano que canta esto.
Quisiera ser un pez para tocar a mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela.
No, un clásico, Ismael. ¿Por qué esta canción en este disco?
Bueno, porque es un clásico. Me divertía traer una canción que es una bachata, que tiene un aire tropical, que pertenece a otro género, traerla a mi territorio, ¿no? Demuestra además que una canción, cuando es buena, casi da igual en cómo la cantes. Yo creo que es una forma también de rebelarse contra el algoritmo. Si escuchas a Ismael Serrano, difícilmente el algoritmo te va a recomendar a Juan Luis Guerra.
Exacto.
Y claro, y esto demuestra la tiranía del algoritmo y la parte chunga, ¿no? Porque finalmente te acaba recomendando cosas que tienen que ver supuestamente con tus gustos afines, con lo cual yo creo que pierde uno pluralidad y no sé, capacidad para sorprenderse. sobre todo porque a los cantautores yo creo que nos castiga el algoritmo, de alguna manera. Y bueno, pues es eso, es demostrar eso, que hay que liberarse a veces de prejuicios a la hora de escuchar y a la hora de hacer ciertas conexiones en la música que, bueno, que resulta, yo creo, saludable hacer aquí.
El próximo 29 de febrero, faltan solo dos días y me hace una ilusión tremenda. Es evidente que voy a ir a disfrutar de tus canciones. Te tenemos en el Teatro Coliseum de Barcelona. ¿Ganas de tocar en Barcelona?
Sí, muchas, porque además es un concierto muy especial. A mí me gusta mucho construir un relato en torno al recital. Uh-huh. Y buscar un hilo argumental, y bueno, es un concierto muy teatral. Además vamos con un cuarteto de cuerda, o sea, va a ser un concierto, yo creo, diferente y especial, sí.
Te quería preguntar, quería hablar mucho sobre música con Ismael Serrano, pero desvincular Ismael Serrano también de política a veces es difícil. Vivimos un momento extraño de la política, pero de hecho, en el último pleno del Congreso de los Diputados, donde salió un presidente elegido, pasó esto.
La cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora... Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa.
Y a través de Twitter, Ismael Serrano contestaba, no es por darme el pisto, pero ese añadido no es de Machado, es de un servidor, forma parte de la presentación que hice de la canción Ahora en la grabación de un concierto en vivo. Principio de incertidumbre. Ismael, ¿cómo lo viste todo?
Ah, sí. pero no, creía que... continuaba el asunto, porque tuvo cola.
¿Tuvo más cola todavía?
Sí, luego el presidente le hizo la corrección,
sí.
O luego Feijóo dijo que yo no era de sus cantautores preferidos, cosa que tampoco me... Que yo creo que ahí no tuvo altura, pero aparte de que no tenga criterio, que eso también. Fue extraño, fue un día extraño. No dejó de sonar el teléfono en todo el día. Me llamaban sobre todo hasta de Moncloa para preguntarme si era cierto. Claro, ellos antes de responder querían asegurarse de que no era un delirio mío. Fue divertido, pero por otro lado dices, joder, primero convertir el debate parlamentario en una sucesión de zascas como si fuese Twitter, pues no mola, por un lado, ¿no? Y luego por otro es que vamos, plantea algo que a día de hoy, es, fíjate cómo avanza la tecnología, porque a día de hoy está más en evidencia y es un gran debate, que es que no se puede dar por válido todo lo que se encuentra en Internet. Yo ya había visto que se atribuía a Machado parte del speech que yo hago en la presentación. Y claro, no solamente lo vi yo, sino que lo vio alguien que le pasó esa información a Feijóo. Ahora no sé si habéis visto cómo están avanzando las inteligencias artificiales en cuanto a las imágenes, en cuanto a los vídeos, que son de un realismo brutal. Yo creo que vamos a vivir un retroceso muy grande. Fíjate cómo no siempre los avances tecnológicos suponen también avances en sociedad y en, pues yo creo que vamos al ser indistinguible lo que es verdad y lo que no en Internet, en las redes sociales y demás, que ya está ocurriendo, pero va a ser cada vez más grave, vamos a volver a antes. Quiero decir, ya no es válido lo que vemos en Internet. Ya o vienen de voces autorizadas, con lo cual yo creo que los periódicos tradicionales van a ganar un espacio que habían perdido, o solo va a valer lo presencial, porque ya la imagen que veas a través de la pantalla es susceptible de ser un fake. Entonces, bueno, eso...
¿Te da miedo que la inteligencia artificial entre en el mundo de la música?
Yo creo que sí, yo creo que va a entrar y va a entrar a saco. Y todo esto que dicen de no, una inteligencia artificial jamás va a poner el corazón ni va a saber hacer escribir poesía. No, sí, claro que la va a hacer. Quiero decir, vamos, escuchando además lo que se oye en la radio, convengamos que tampoco hay que tener una No es que la cierta música urbana tenga un vuelo poético excesivo, quiero decir que no... A mí no me parece tan difícil que lo haga una inteligencia artificial, y lo va a hacer muy bien, y sobre todo que hay una generación a la que no le va a importar, porque nosotros decimos, no, pero le vamos a poner... Nosotros, sabiendo que, queremos que haya una persona detrás, queremos que haya una historia detrás, no, nosotros a lo mejor, pero los más jóvenes que se van a crecer con eso y se va a normalizar de alguna manera... Sí. Y bueno, me preocupa eso, me preocupa sobre todo que no haya debate moral y ético, ¿no? Es como cuando dicen, no, van a, no sé, el otro día me contaba alguien que se estaba preparando un nuevo disco de los Beatles con canciones nuevas hechas por McCartney, y con Lennon y Harrison, pues, hecho a través de inteligencia artificial y no sé qué y tal. A mí eso me parece que merece un debate. O sea, yo no sé, por más que los herederos den su visto bueno, yo qué sé, la voluntad del que ya no está, no sé. No hay debate. El rollo es que la tecnología va muy por delante del debate, y yo creo que el debate es absolutamente necesario, porque se va a ir una debacle importante para músicos, ilustradores, que eso es lo que nos parece más evidente, pero es que eso va a ser trasladable a cualquier tipo de contenido, o sea, y a cualquier tipo, y a muchísimos tipos de trabajo que se van a ver muy afectados por el avance de las inteligencias artificiales, claro.
Por último, antes hablábamos un poco de política con Ismael Serrano, y antes nos hacías referencia a grandes cantautores como Aute, como Serrat, como Sabina, como Silvio Rodríguez. ¿Ser cantautor forma parte intrínseca de mojarse en cuanto a política?
Bueno, la tradición supongo que de alguna manera te empuja, o sea, quiero decir, tradicionalmente los cantautores han tenido esa sensibilidad. Yo creo que tiene que ver porque el cantautor le canta, no solamente practica el escapismo a través de la música, sino también confronta la realidad, habla de ella y tiene una curiosidad con respecto a, pues, a lo que nos afecta como animales sociales y políticos. Es decir, no ya solo las historias de amor, que también se convierten en canción, los cantautores tienen grandes canciones de amor, pero también son capaces de entender que las inquietudes humanas van también, tienen otra dimensión. El ser humano tiene muchas capas, no solamente en lo amoroso y sentimental o de la pareja, sino que también tiene inquietudes que tienen que ver con nuestra relación con el otro, con el entorno que vivimos, ¿no? Nuestro lugar en el mundo. Se hace grandes cuestionamientos y sobre todo eso, interpela la realidad, la confronta, y no practica el escapismo constante. Yo creo que hay ciertos géneros que me parece bien, que también a veces escucho música o veo una película o leo cierta literatura para escapar, pero a veces también es necesario ver cierto cine o leer ciertas cosas que te ayuden a enfrentar la realidad, a tratar de entenderla, incluso a intentar cambiarla para convertirla en un lugar mejor. Yo creo que eso forma parte de la tradición del cantautor, así lo ha sido, y si has crecido escuchando esa música, es inevitable que también, pues eso, también te lleve a ese lugar, a hacerte esas preguntas. Si no has crecido con eso, pues a lo mejor eludes esas preguntas y prefieres practicar el escapismo permanente, no sé.
Lo decía Ismael Serrano, a quien esperamos a ver el próximo 29 de febrero en el Teatro Coliseum de Barcelona. Los cantautores también hacen canciones de amor. Dicho de otra manera, esto no es una canción de desamor.
Hoy no cantaré desde el rencor. Esto no es un himno a la derrota.
Ismael Serrano, muchísimas gracias por atendernos un día como hoy. Mucha suerte en el concierto. Nos vemos en el Coliseum. Que vaya muy bien.
Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Desde mi boca,
es verdad que a veces duele un poco. Es verdad que cuesta acostumbrarse. Reconozco que me vuelve loco. El futuro entre interrogantes. No es una canción de desamor. Si lo fuera, que este no es el caso, haría una burda disección de mi corazón hecho pedazos. Mentiría diciendo que te odio. rompería todos los espejos.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Soy de un cielo de acordeones, de merengues y sones, de muchos corazones que se entregan. Si yo soy camino de vereda, la luz de primavera que se enciende y que entiende que a donde yo vaya voy. Dale.
I avui a la caravana de Ràdio Estel continua sonant música, perquè després de saludar Ismael Serrano tenim moltes ganes de parlar amb el cantautor colombià Chabuco, que, atenció, ha estat fins a 3 vegades nominat als Latin Grammy. El volem saludar per descobrir tots els detalls de la seva nova gira per Espanya, que d'aquí pocs dies el portarà fins a Barcelona, i és que el proper 2 de març tocarà al Jamboree Jazz Club de la capital catalana. A Chabuco se'l coneix sobretot per la seva particular manera d'impulsar i reinventar el vallenato, música nascuda de la mateixa Colòmbia, fusionant-lo amb diferents gèneres musicals. És un dels artistes més importants de Colòmbia i avui el podem saludar en directe. Chabuco, muy buenos días, bon dia.
Buenos días, hermano, muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar mi música aquí y de contarle a Barcelona que por allá estaré el próximo sábado en la sala Jamboree. Gracias.
Te amé siempre, te amé tanto, que hasta con furia y con llanto me tengo que despedir. Fue placer, también encanto, lo que contigo viví y sin embargo sufrí.
Hugo, primero de todo, déjame preguntarte cómo estás, cómo va esta gira.
Bueno, va muy bien, ¿sabes? Ya hicimos 5 noches de soldado en Madrid, ya hicimos 2 noches también llenas en Sevilla, y bueno, me preparo este fin de semana para ir a Barcelona a mostrar mi música a toda la gente de Colombia que esté por allá, a cantar mis canciones, a que sea una noche maravillosa en la sala Jamboree. Estoy muy contento por esta gira en España, que se va sumando muchos artistas e invitados también que tengo para todos los conciertos, ¿no?
Uh-huh. Tu propuesta musical, Chabuco, sea como sea, se caracteriza por tener una forma innovadora, pero manteniendo siempre sonidos auténticos, ¿no? ¿Cómo se te ocurre toda esta mezcla entre innovación y tradición?
Bueno, yo creo que los artistas tenemos la función social constantemente de estar creando. Yo vengo de un folclore que es un folclore de la costa norte colombiana, que es el vallenato, música por excelencia en Colombia. Lo que he tratado de hacer es la mezcolanza con la que me crió mi padre, también escuchando boleros, flamenco, pop, rancheras, todo eso. Pues lo que trato de hacer es que tenga un color de todo, la música que me guste, con la que me he criado.
En esta gira que estás haciendo por España, has pasado ya por Madrid, por Sevilla. El próximo concierto lo darás aquí en Barcelona, como decíamos, el 2 de marzo en el Jamboree Jazz Club, un espectáculo de club. ¿Cómo va a ser este concierto? ¿Qué nos espera?
Bueno, esta vez voy acompañado de un gran intérprete del piano, que es Cucurucho Valdés, nieto del gran Bebo Valdés, del mítico pianista cubano. Con el que ya he trabajado en el Chabuco en La Habana, que fue un álbum que estuvo 3 veces nominado a los Grammys en el año 2022. Y bueno, será un show bien, bien bonito, porque es piano y voz, es íntimo, es cantar y es mostrar las canciones y también un poco los colores de lo que he venido haciendo.
Nos lo decías, ¿eh? Has tenido invitados especialísimos en los conciertos. Estamos hablando de Antonio Carmona, de Pedro Guerra, de Lorena Gómez, de Arturo Pareja, de Rocío Soto, de Belén López, en fin, de Chipi Chacón, de Fran Fernández, de muchísimos. No sé si nos puedes avanzar quién estará en Barcelona contigo.
Bueno, quiero invitar a una gran amiga música que admiro mucho, con la que ya compartió hace un año también en Madrid conmigo aquí, pero todavía no he podido hablar con ella. Voy a ver si la llamo hoy para que nos cantemos una canción, una gran artista que ahorita mismo estuvo, creo que se ganó un Grammy también, es Marina Tusset. Voy a llamarla a ver si acepta mi invitación, si la encuentro en Barcelona.
Un concierto donde encontraremos música espectacular como esta.
al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa.
Chauco, ahora hablábamos también de otra gira con Ismael Serrano y hablábamos un poco de la canción de autor, ¿no? Tú, aunque unas el vallenato con estas nuevas propuestas musicales, ¿también te consideras un poco cantautor?
Sí, 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 sí. En todos mis discos siempre están las canciones que escribo. No escribo como por cantidad, pero sí escribo lo que en el momento estoy sintiendo. Todos mis álbumes tienen un roce de mis canciones y de canciones escritas por mí, claro que sí. Creo que esa es una de las mejores formas de expresarnos lo que tú escribes, llevarlo al canto.
¿Cómo se lleva esto de ser uno de los cantautores más respetados y aplaudidos, no solo de Colombia, sino también de países como Brasil, como de España, de Estados Unidos, de Cuba?
Bueno, me dices que de cuál de esos me gusta muchísimo. Me gusta Rubén Blades, me gusta Jorge Drexler, me gusta Antonio Carmona también como escribe, me gusta... es que son una cantidad, Alejandro Sanz, con el que también he tenido la oportunidad de compartir escenario y grabar con él en uno de sus discos, y él también me ha invitado en uno de mis álbumes que hice en Brasil, que se llamó Ausencia, la canción.
Decía, ¿cómo se lleva ser uno de los cantautores más respetados de todos estos sitios?
Bueno, pues yo creo que el arte te devuelve lo que tú le das, ¿no? Si le das honestidad y claridad y sencillez en lo que escribes, pues yo creo que llegas a conectar con mucha gente. Eso es lo que creo que también me pasa aquí en España, ¿no? Me siento conectado también porque creo que mi folclore vallenato tiene mucho que ver de ida y vuelta con el flamenco también, ¿no? Es un estado del alma, una forma de sentir. Estoy muy agradecido también cómo me han recibido aquí en España, y bueno, eso es lo que espero también dar en Barcelona también en esta noche maravillosa en el Jamboree Jazz Club.
Tengo entendido que este año, entre marzo y abril, vas a publicar un nuevo disco que se va a llamar Chabuco Tango.
Sí, estoy muy contento con el nuevo álbum que acabo de grabar ahorita en diciembre en Mina Clavero. Viajé a Córdoba y después me fui a la sierra a un estudio maravilloso que se llama Sonorámica, el cual también lleva rasgos de jazz y de un poco, no es tango clásico, pero sí tiene los colores del bandoneón, contrabajo, piano, guitarras. Entonces estoy muy contento porque ahorita ya, creo que el otro mes lanzo el primer sencillo, después ya lanzo el álbum completo que se llamará Chabuco Tango.
¿Es un álbum que ya tiene fecha de salida o no todavía?
Todavía no. Pues el sencillo ya estamos organizándolo con mi equipo La Rosa Group y Bass & Music para sacarlo en a finales de marzo.
Claro, ahora estamos hablando. Has empezado este 2024 con una gira de conciertos por España. Sacarás este nuevo álbum, Chabuco Tango. ¿Este va a ser el año Chabuco?
Sí, yo siempre veo que todos los años son los años. Este año comenzó también muy movido. Bueno, desde noviembre tengo que no paro. He estado grabando el álbum, después estuve en Miami haciendo otros conciertos, después volví a Colombia a hacer otras cosas que tenía que hacer. Vine aquí a España, el cual me tiene muy motivado, emocionado con la música y todo lo que hago, pues sembrar lo que, recoger lo que siembras. Ahorita vuelvo a Colombia el 6 de abril, que estaré cantando en el Teatro con Subsidio en una temporada de jazz donde se presenta mucha gente, Tony Zúcar y mucha gente del Latin Jazz. Va el proyecto Paco y Lucía también. Yo estaré cantando el sábado 6 de abril y vuelvo de nuevo aquí a España, y ya vuelvo el día siguiente a Islas Canarias, donde me estaré presentando el Galdar, un teatro divino. Bueno, seguir por todas las ciudades que van a presentar en el Chabuco.
Te preguntaba si este va a ser el año Chabuco, porque si lo es, va a ser el año de los Latin Grammy. Lo digo porque has estado nominado ya en tres ocasiones.
Bueno, imagínate que el universo se junte también. No es fiesta más grande que tiene la música, y pues de todas formas, que te reconozcan tu álbum, como ya me lo han reconocido cuatro veces en la academia, estando aquí en España sería el año perfecto, el año maravilloso por la música.
El 3 de marzo, que te esperamos en la Ciudad Condal, en Barcelona, en el Jamboree, el 2 de marzo, en el Jamboree Jazz Club de Barcelona, con toda tu canción, con toda tu magia musical. Chabuco, un placer hablar contigo, de verdad, un abrazo muy grande.
Un placer, Soti, gracias por la oportunidad, y a todos los amigos que están por Barcelona, los invito el próximo sábado 2 de marzo en la sala de Jamboree Club Jazz, para que gocemos un ratico y cantemos y nos movamos el alma. Gracias a ti por la entrevista.
Gracias, Chabuco, un abrazo.
Un abrazo.
Un bolero azul que no sea tan común y infinito como el mar, entregado para amar, como cada noche tú. Un bolero azul, como la estrella del sur, transparente, emocional, ideal para soñar, que nos lleve.